COPE Menorca.
Com cada dimarts i en aquesta hora és temps per establir comunicació amb Vicenç Arnaiz, en el que saludem. Vicenç, molt bon dia.
Bon dia, Miquel Àngel, i bon dia a tots els oients.
Vinga, anem a xerrar de l'estigma que tenen els fies que tenen problemes mentals. Ara fa un momentet, quan te vas entrar en directe, amb des... que hem assumit que els fies que tenen problemes físics, que no hi veuen, els que són sords, bueno, estan integrats dins el sistema educatiu, però els que tenen malalties mentals, això és una cosa com si no ho vulguen veure.
Exacte. Sí, tampoc no fa tant. Fa 25-30 anys, els fies que tenien algun tipus de paràlisi cerebral o de trastorn motriu i que havien d'anar en cadira de rodes, o tenien trastorn neuromuscular i no es movien amb soltura, acabaven anant a Escola Mo, amb un centre d'educació especial, i allà, tots junts, discapacitats motrius, discapacitats cognitius, retards mentals, tot acabava junt, perquè tot eren, en aquell moment, se'n deien persones deficients. I era inconcebible, molta gent, llavors, en aquell moment, semblava inconcebible que poguessin fer vida educativa amb la resta de companys. No? I estic rellant fa 40 anys. La història d'un poble és molt poc. L'any 80-82, en la llei d'integració per discapacitat, van començar a canviar les normes. Però d'aquí que van començar a canviar, fins que va ser la integració un principi universal, van passar molt. Bé, en tot cas, celebrem que ho tinguem, que evidentment necessitaríem més bones condicions, els mestres no tenen prou recursos, per el que suposa la integració, no és una discapacitat físic, sí, però una discapacitat mental, amb retards mentals, a vegades sí que són molt difícils dins les aules. Però bueno, estan amb altres i això en si mateix ja és un valor. Ara necessitem que siguin prou ben atesos. Ens queden espais per descobrir i per atendre, com són els infants amb trastorns greus de conducta, tenen una conducta molt disruptiva, de cop es posen violents, li costa moltíssim regular la conducta, o infants que tenen altres tipus de trastorns emocionals, com el síndrome de Asperger, altres trastorns de l'espectre autista, o infants que tenen quadres depressius, que també n'hi ha. Estem parlant d'un 2, un 3% d'infants amb quadres depressius, que no és broma. No? I llavors, quan entrem en Bassal, igual que passa amb els adults amb malaltia mental, hi ha una certa tendència a pensar que, bueno, que és una qüestió capritxosa, no? Que, bueno, que potser ho fan veure, que el que passa és que no es volen regular. No? I això ja ho tenim clar, que una diabetis no és una cosa capritxosa. No? Igual que en aquestes malalties de caràcter més funcional, més biològic, més hormonal, hi ha trastorns de cervell que encara coneixem poc. No? De cervell coneixem infinites més coses que no coneixíem, encara no coneixem prou per entendre a què es deuen aquestes torns. No? I llavors això vol dir que els pares i les mares tenen un infant amb aquest tipus de discapacitat, de dificultats, que posen molts entrebancs a la vida quotidiana i a més són acusats, no? Són mal vistos perquè el que passa és que no l'eduquen bé. No? Ja em voldria veure un d'aquests que critiquen al costat d'un fiat amb un trastorn de conducta, amb un trastorn autista, no? A veure com ho faria. Sí. I aquests infants a vegades circulen, vol dir, van passant per les aules amb poca ajuda. No hem d'oblidar que a Menorca tenim al voltant de 16.000 infants i adolescents de 0 a 16 anys, tenim 7.000, i tenim un psiquiatre infantil dins el sistema públic. És impossible que ho puguin atendre i que ho puguin atendre bé. No? Els pares i mares que es poden pagar a serveis privats i viatjar, bueno, tenen un poc més d'empara. I sobretot hi ha molt desconeixement entre la població, jo diria que entre la població professional de l'educació encara hi ha un cert desconeixement per detectar aquestes dificultats. Estem començant a detectar amb certa facilitat les dislèxies, que encara n'hi ha que passen anys sense detectar. Però ja estem començant a detectar que no són, que l'infant va dir que no es concentri, que té un trastorn, que no se va explicar. Perquè sorgeix, perquè tenen un trastorn que t'impedeix organitzar bé la percepció i gira les lletres, no entén el que llits, etc. Això ja ho començàvem a tenir més controlat. Però els temes de trastorn mental, trastorns de conducta, trastorns emocionals, aquí no. Aquí estem a les beceroles, no? Estem en el començament. Necessitaríem, primer, per reduir el patiment de les famílies i, sobretot, segon, per ajudar l'infant a compensar-ho i amb prou coneixements de l'àmbit de la psicopatologia, de la teràpia, de la ajuda, com per pal·liar en bona mesura els efectes que generen d'infants aquestes situacions. I algunes d'aquestes ja són detectables a l'any, no? Però necessitem que hi hagi un sistema que ho detecti. D'aquí és el primer any que fan bona feina, en general, no? Que sempre. És a dir, de primer any que ho fan amb els infants escolaritzats. Si tenim en compte que de 0 a 2 anys hi ha un 50% d'infants escolaritzats, la resta queden fora de control. Bé, és rellernar, perquè posar-ho damunt la taula, perquè aniguem prenent consciència, no? I que a part dels grans temes col·lectius hi ha aquestes problemàtiques que no afecten a poques famílies, n'afecten a molts, pots afecten de forma silenciosa. No en volen ratllar.
Ja. Vicent, però em té la impressió que, sobretot arran de la pandèmia, et xerra més dels trastorns mentals de joves, dels infants. Això és una percepció que tenim a través dels mitjans de comunicació. És que es detecta més aquests casos? Què passa que ara darrerament t'han xerrat més d'aquesta qüestió?
Bé, els informes que jo conec parlen d'uns augments importants anteriors a la pandèmia i que en la pandèmia es van incrementar. La pandèmia va ser una situació de crisi de convivència, a part de la crisi sanitària, que és convivència, densitat, d'algunes famílies amb greus problemes econòmics, que va accelerar una ola que anava produint des de feia anys. I també passa una altra cosa, en la pandèmia tots som més conscients de les necessitats personals. No? A partir de llavors hi va haver una presa de consciència de que no tot ha de ser fer feina, que no ha de poder estar bé. I com que en aquella situació vam estar bastant apretats tots, no? Uns més que els altres, però bastant tots, llavors vam prendre més consciència. I sí que es va, darrerament no vol dir dos o tres darrers anys, ja ve de fora, hi ha unes dificultats molt importants en el desenvolupament del benestar personal dels infants, dels adults, dels pares, etc.
Sí, sí. I al final, com moltíssimes altres coses, no vull dir que reduesqui només a tenir més mitjans econòmics i humans, però bàsicament és això, voldrien tenir més mitjans per detectar i per tractar aquestes qüestions.
Necessitem més consciència, més informació. Sobre que un infant de 2 anys pot viure una depressió. Que un infant de 2 anys en depressió possiblement no estigui arraconat, trist, sinó que estigui més inquiet i més actiu que mai i que sembli un fiat capritxós perquè s'enfada per tot. No? La sintomatologia varia segons serà. No? Necessitem prendre més consciència, necessitem actuar amb més rapidesa i també necessitem més recursos. No? Perquè un pare o una mare que té un infant amb un trastorn dels tipus que sigui, d'aquests que alteren les conductes emocionals i tenen les conductes, han de tenir on poder anar. Han de tenir algú que l'aconselli. I en això sí que anem sota zero.
Ja, sí, perquè que tinguin només un psiquiatre per 16.000 joves és poquíssim.
Exacte. Són infants que necessiten ajuda cada setmana i els hi toquen visites quan els hi toca cada 3 setmanes, cada 4. Això no té nom.
Vinga, vinga. Conscienciar la gent d'aquestes problemàtiques i d'altres és el que feim aquí els dimarts quan xerràvem amb en Vicenç Arnaiz. Vicenç, com sempre, t'agraïm que mos hagis acompanyat. Bona setmana i fins dimarts que ve.
Fins dimarts que ve.